Cada dissabte a primera hora, el país sona a mans.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre. Un any més, un nou dissabte, un nou cap de setmana, a l'antena de la Ràdio Nacional. Un programa on avui repassarem propostes que han estat clau en l'àmbit institucional pel que fa a la cultura popular durant el 2025. Repassarem, per exemple, l'aprovació del projecte de llei del patrimoni cultural immaterial, les noves eines i recomanacions en l'àmbit del foc festiu i també accions necessàries per al desenvolupament del sector. Ens aturarem també en propostes culturals que dialoguen amb aquest context, com l'obra de teatre Els Bons o bé la presència dels Pony Pissador a l'univers d'Astèrix. Uns quants temes que ens han cridat l'atenció durant aquest 2025 i que avui també volem recuperar. Comença el Mans amb en Josep Lluís Santiso i Sarassa, el muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve, la producció, i qui us parla, Quim Rullan i Valls.
Mans.
Som-hi. I les primeres notes són la gent de la Cobla Catalana dels Sons Essencials des del Terra d'Espores, els Titelles de Safarat.
A Catalunya Ràdio comença el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Entrem en temari. Un dels grans titulars de l'any d'aquest 2025 està l'aprovació per part del Govern de la Generalitat del projecte de llei de patrimoni de cultura immaterial. Una llei que vol protegir no només els elements materials, sinó també els usos, les pràctiques, els coneixements i les tècniques de les comunitats que reconeixen com a part del seu patrimoni cultural. En parlàvem amb la consellera de Cultura de la Generalitat, la Sònia Hernández, i així us ho explicàvem en aquest programa.
La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
Ens posem tècnics, parlem de lleis. El govern català ha aprovat el projecte de llei de patrimoni cultural immaterial, una llei que ha de permetre salvaguardar aquest patrimoni que inclou els usos, les pràctiques, les representacions i les tècniques que les comunitats reconeguin com a part del seu patrimoni cultural. És a dir, protegirà, i no només els elements materials de la cultura, sinó també tot el que implica dur-la a terme. En parlem en el Mans amb la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'honorable Sònia Hernández. Bon dia, consellera.
Molt bon dia.
Parlem d'una llei llargament esperada, s'ha treballat moltíssim i, a més s'ha treballat d'una manera molt coral, també, amb el sector, sobretot de l'àmbit de la cultura popular, de la cultura d'arrel, que engloba tot aquest patrimoni.
Sí, és una llei, com deies, llargament esperada, una llei que es va treballar molt de rigor, amb molta profunditat i treballant amb tot el sector per tirar endavant doncs, un text articulat que d'alguna manera reculli molt allò que cal protegir, com cal fer-ho d'acord, doncs, amb l'acadèmia, amb el Consell de l'Etnologia i amb tot el sector, doncs, que vetlla i que treballa per aquest tipus de manifestacions del patrimoni i de la nostra cultura.
Són mesures per reforçar tots aquests materials i per donar-los, per un costat, visibilitat, per donar-los protecció. Expliqui'ns una mica quin seria el marc de, o el que notarem des de l'associacionisme que pugui englobar-se en aquesta llei.
Jo voldria dir que començar dient que la noció de patrimoni no ha fet més que ampliar-se constantment i que ho fa i evoluciona i es transforma al mateix ritme que ho fan les societats. Per tant, què estem fent aquí? Doncs reconèixer un d'aquests patrimonis emergents, no? Noves nocions de patrimoni que com a societat doncs, reconeixem com a tals i que potser en altres moments no estaven reconegudes. Hem passat a reconèixer el patrimoni una mica més enllà d'aquest patrimoni que reconeix, no, tradicionalment, i la nostra llei de patrimoni així ho recull, doncs l'elaboració artística i monumental, no, més pròpia doncs de l'excel·lència d'artistes genials, o de grans períodes històrics o de les classes més poderoses, a reconèixer allò que produeix i crea, doncs el context més quotidià, la vida familiar, la vida festiva, les manifestacions religioses populars, i per tant també, i això és molt important, es posa més l'èmfasi i el valor en els processos que no en els productes acabats. És a dir, de tot aquest patrimoni etnològic, allò que era material, un element del bestiari festiu, no? Una àliga, aquesta àliga ja es podia protegir com a bé moble. El que no podíem protegir és el ritual que passa al voltant, la dansa, aquella festa, I per tant ara anem a protegir justament doncs, festes, rituals, doncs elements de la gastronomia, per tant tot aquest ampli ventall, no? Això ja és la UNESCO. Ja ho protegia des de l'any 2003, no? Amb la seva convenció del patrimoni immaterial i que nosaltres no teníem aquests instruments. Per tant, amb aquesta llei, no, una mica el que venem és equiparar-nos a aquesta convenció de la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial que la UNESCO doncs, va promulgar l'any 2003.
Aquesta llei, ara, per tant, el que farà serà aplicar certes mesures davant de tot aquest patrimoni, que m'imagino que primer tocarà reconèixer-lo, que aquí també és una tasca important, i després unes mesures que s'hauran d'anar aplicant. A grans trets, quines són?
Sí. Aquesta llei té 5 capítols. Llavors, hi ha un primer capítol que justament recull la definició de patrimoni cultural immaterial, i per tant aquí hi haurà això que us he explicat, què és i què no és, allò que no tingui en compte els drets humans o els drets dels animals, doncs no podrà ser reconegut, per posar-vos un exemple. Un segon capítol on s'hi defineixen les categories de protecció, no? Per protegir, no? amb el patrimoni cultural tenim els béns culturals d'interès nacional i els béns culturals d'interès local. Doncs exactament aquestes dues categories també estaran aquí establertes, i aquí hi afegirem l'immaterial, els béns culturals immaterials d'interès nacional i el mateix amb els locals. Per tant, les categories de protecció. El tercer capítol estableix el règim de salvaguarda, que és això, aquestes mesures, no? Què farem, no? Què ha de desplegar les diferents administracions i, per tant, doncs recull que això hi ha d'haver uns inventaris, que s'han de posar recursos per la recerca, que s'han de posar recursos per la protecció, que s'han de posar recursos per la promoció d'aquest patrimoni, que s'ha de fomentar, que es pugui seguir preservant, que es puguin seguir fent aquestes pràctiques i aquestes manifestacions, i per tant això és el que recull el capítol tercer. El capítol quart està dedicat al Consell de l'Etnologia Catalana, que és aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu que ja existeix, que promou la recerca, la protecció, la visibilització i la difusió d'aquest patrimoni. Llavors, com va funcionar i quines atribucions ha de tenir aquest Consell? I un siguen aquest capítol, doncs, que és el règim sancionador, perquè al final doncs, també hem de saber com hem de sancionar, no? per davant de l'incompliment de totes aquestes mesures.
vaja, es posa en sintonia amb el que reclama la UNESCO al final, no?
Efectivament, no fem més que equiparar-nos a la UNESCO. Ara mateix doncs, ens trobàvem que podíem tenir protegida a nivell de patrimoni mundial la Patum i en aquí no tenir-la protegida. Torno a repetir, podies protegir els elements del bestiari, no? Allò que era tangible, però no allò que és intangible, que és immaterial i que avui dia les societats totes reconeixem doncs, que té un valor i que volem transmetre a les futures generacions.
M'imagino que Patum, Castells, Festes de Foc dels Pirineus ja van directament al sac, no?
Sí, totes, aquí també la llei recull tot un seguit de mesures doncs, que tot allò que ja està en els inventaris, que tot allò que ja està protegit, doncs, pugui passar immediatament a ser doncs, en dintre d'aquestes categories de protecció, efectivament.
Els tempos quins són? Perquè ara deu haver de passar pel Parlament.
Quant
de temps esperarem perquè estigui en plena activitat o en plena vigència la llei?
Doncs, com tu molt bé dius, ara inicia el tràmit parlamentari i, per tant, jo espero doncs, que m'atreviria a dir, però intentarem. Doncs, jo penso que hi ha un gran consens, diguéssim, polític, social i professional a l'entorn d'aquesta llei. Torno a dir, és un text que es van treballar a l'anterior legislatura tenint molt en compte no? doncs la visió, l'opinió, el criteri de tots els agents i de tots els actors implicats en matèria de patrimoni immaterial i, per tant, vull pensar que les negociacions, diguéssim, parlamentàries doncs, aniran bé i que doncs, tots remarem perquè passi el més aviat possible.
Doncs n'estarem pendents i celebrarem també l'aprovació ja definitiva d'aquesta llei de patrimoni cultural i material en el nostre país. Consellera de Cultura, Sònia Hernández, gràcies per atendre la trucada del programa. Enhorabona per aquesta tasca coral alhora també i que, vaja, que la veiem ben aviat.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò, perquè per nosaltres és molt important i penso que és una fita important pel país. Moltíssimes gràcies.
Mans. Som l'arrel.
Aquesta era Cercles d'Amistat, sardana de Martimón amb la Cobla Sant Jordi.
És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
Bé, doncs seguim parlant de qüestions que parlen de llei, de regulació, de seguretat, en aquest cas amb l'aplicació de foc, festa, foc i pirotècnia. Tot unes accions formatives adreçades a colles i entitats, eines clau per a desenvolupar i garantir la continuïtat de les manifestacions de foc. Bé, doncs, el mes de novembre, aquí a Catalunya Ràdio, us ho explicàvem amb aquest reportatge. Parlem de foc. El Departament de Cultura ha presentat aquesta mateixa setmana les noves línies de treball per garantir la seguretat i continuïtat dels balls de diables, correfocs i activitats amb ús de pirotècnia. Entre les principals novetats hi ha el document Recomanacions per a l'ús d'articles pirotècnics en correfocs, cercaviles de foc i manifestacions festives, religioses i culturals. La nova aplicació Foc, Festa, Foc i Pirotècnia i noves accions formatives per a colles i per a entitats. Carol Duran és la directora general de Cultura Popular i Associacionisme del Departament de Cultura de la Generalitat.
Amb quin objectiu? Doncs l'objectiu és intentar arribar a trobar una diagnosi compartida que ens permeti doncs, treballar el codisseny de polítiques públiques en aquest àmbit. Un àmbit que, com hem vist doncs, en les darreres dècades, doncs, ens ha posat sobre la taula un repte que és gestionar doncs, aquest creixement i salvaguardar doncs, també doncs, aquestes celebracions que han arrelat amb tanta força doncs, en el país.
Aquestes recomanacions arriben com a resposta a la transposició de la Llei Europea de Pirotècnia, que en el seu moment va posar en risc la continuïtat del foc festiu a casa nostra. Quan la Unió Europea va equiparar els articles pirotècnics festius amb els explosius d'ús industrial, moltes colles de diables i de bestiari van veure amenaçada la seva activitat per la impossibilitat de complir aquests requisits pensats en entorns professionals. D'aquella situació que va comportar la suspensió de nombrosos correfocs, va néixer un moviment col·lectiu entre les entitats i el Departament de Cultura per diferenciar la pirotècnia festiva de la industrial i reconèixer el foc com a patrimoni cultural immaterial. Fruit d'aquell treball conjunt, l'any 2010 es va crear un marc regulador propi amb el registre de persones i identitats usuàries, en el cas de l'aplicació de l'actual foc, i d'uns criteris específics amb l'ús de la pirotècnia festiva. El director de l'àrea d'Indústria i Energia de la Delegació del Govern de Catalunya és Lluís Terrades.
Aquí ens trobem amb un últim pas no? d'unes fases o d'unes temes que es van començar ara fa molts anys, amb la transposició de la directiva europea sobre productes pirotècnics en el mercat. Un segon pas que va ser quan, des de les federacions de diables i les associacions, es van donar compte de que l'aplicació d'aquella directiva hauria fet impossible que es poguessin fer aquestes manifestacions festives, no? Per temes de distàncies, per temes d'edat, per temes de tipus de productes catalogat, no catalogat, en fi, tot un sinfí de problemes que hauria fet que això no es pogués realitzar. I ara aquí ens trobem amb un pas més. Durant tots aquests anys de l'aplicació de la directiva de l'ITC 18 des de l'any 2010, doncs s'ha anat observant una sèrie de coses, de com es feien les festes, dels problemes que hi havia, i a partir d'aquí, doncs, del Departament de Cultura de la Generalitat es va proposar fer aquest document. Hem anat tocant tots els temes que hem cregut oportú, potser en sortiran més. És un document obert que es pot anar ampliant amb les coses que vagin bé.
Ara el nou document de recomanacions és un pas més en aquesta línia. Estableix bones pràctiques sobre la compra, l'ús, el transport d'aquests artificis, el manteniment dels elements constructius i la gestió dels productes fallits.
La voluntat és oferir una guia als agents implicats en l'organització de correfocs i actes similars i també establir una sèrie de recomanacions que puguin també transportar-se i integrar-se com a obligacions en els protocols festius de cada celebració.
Entre els temes que s'hi tracten, doncs, per exemple, el que destaca l'Oriol Cendra, tècnic de la Direcció General de Cultura Popular.
Que no recomanem l'ús de foc de boca per encendre carretilles. Recomanem adequar les càrregues pirotècniques als recorreguts. Recomanem també les amplades, adequar-les a les càrregues pirotècniques als recorreguts. Aquest és un altre dels ítems que hem detectat. No? De vegades no s'estan utilitzant correctament les càrregues pirotècniques a aquell carrer estret, en aquell recorregut, etc. I aleshores un altre input que hi ha doncs, són els possibles accidents a persones participants en els actes. Una altra és la formació. Una altra serà doncs, estudiar altres... Bueno, la formació amb tècnics municipals. El 2023 també vam fer una formació amb tècnics municipals que vam tenir prop de 500 persones inscrites. No? Aleshores, bueno, la divulgació d'aquest coneixement també entenem que no hem arribat prou de vegades a totes les parts organitzadores i participants, no? Llavors, una mica forma part d'aquest context.
El text s'ha elaborat de manera col·laborativa amb la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, l'Àrea d'Indústria i Energia de la Delegació del Govern de Catalunya i les tres federacions de diables i bestiari, a més d'experts en el sector pirotècnic.
El 2024 també, i només en municipis de la província de Barcelona, es van autoritzar 1.034 actes de foc. Evidentment, doncs, amb aquestes dades, amb aquesta mirada de context, doncs, des de la Direcció General assumim, doncs, aquesta dimensió pública de la cultura, entesa, doncs, com un bé essencial i també, doncs, com no, la importància dels correfocs i manifestacions festives similars a mos de pirotècnia en la cultura popular contemporània.
Visca la Festa Major! Visca!
Avui l'aplicació de foc ja compta amb més de 70.000 persones registrades i 600 entitats, en un àmbit que ha crescut un 45% en els darrers 5 anys, només a Barcelona. Amb aquestes mesures, el Departament de Cultura reafirma el seu compromís amb un dels símbols més vius a la nostra cultura popular, el foc festiu com a expressió de patrimoni, d'identitat i de comunitat.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans. El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio. 22a temporada.
Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio, en tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Enmig d'aquest context ens aturem també amb una proposta escènica que passava aquest 2025 i que aquest 2026 es podrà veure en teatres d'arreu de Catalunya. És Els Bons, una obra de teatre protagonitzada i escrita en aquest cas també per Ramon Madaula, amb la companyia escènica de Jordi Buixadera, situada en un ateneu qualsevol del país, que reflexiona sobre compromís, ideals, contradiccions i també amb l'associacionisme com a taló de fons. Amb en Ramon Madaula vam parlar aquí al Mar. Ramon Madaula, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Estem parlant d'una obra de teatre que està ambientada en un espai de teatre amateur, de teatre, diguem-ne, al voltant dels Foments, que són estesos arreu del país, i que ens parla d'un gran clàssic que ni tu ni Jordi Buixaderes heu fet mai, que són Els Pastorets.
La revanja.
Total.
No, el Jordi i jo vam... El primer que vam veure a la nostra vida va ser Els Pastorets, i a mi m'hi portava la meva àvia quan tenia 4 anys, i em va marcar molt, és que me'n recordo molt, perquè Pastorets de la Joventut de la Faràndula de Sabadell, que encara són molt mítics a la ciutat, i a més el pare del Jordi i la germana hi sortien, ell de petit Els Pastorets els va mamar molt. Clar, baixava el dimoni a la platea, hi havia molts efectes de so, de llum, de fum, i clar, jo quedava molt, molt impressionat. Però després no els vam fer mai. Jo vaig intentar-ho, no em van voler, el Jordi tampoc no va poder aconseguir fer-ho, i ara, doncs, ara els fem amb 60 i pico de tacos, sí.
És el que dius, una mica una revenja, però alhora també està fet i es nota des d'un carinyo cap al text, cap a la idea dels Pastorets, que és molt interessant i que fins i tot ens acosta cap a aquesta doble visió o aquesta doble vessant que poden tenir els que potser són dolents i no són tan dolents i els que els són bons que a vegades no ho són tant. Que aquí és una mica l'essència de la posada en escena i l'obra que has desenvolupat.
Sí, Els Pastorets estan molt ben escrits per Folch i Torres a principis del segle XX, però el missatge és molt naïf, vull dir, allà els que són bons són molt bons i els dolents són molt dolents. Però a partir d'una imatge que hi ha, bueno, després he vist que està a moltes esglésies d'Europa, sobretot a Itàlia, però una que hi ha a la Basílica de la Mercè, que és l'arcàngel Sant Miquel, martiritzant a Satanàs amb l'espasa del bé, més l'espasa ni diuen l'espasa del bé, l'arcàngel Sant Miquel és el príncep del bé, és l'arcàngel més important del cel, i martiritza Satanàs. Hi ha una imatge a la Basílica de la Mercè molt esfereïdora. A partir d'aquí vaig utilitzar, diguem, l'humanisme dels Pastorets, de l'arcàngel Sant Miquel, per jugar aquesta cosa de que els que són tan bons, tan bons, tan bons, de vegades no ho són tant. O que de vegades la innocència de la bondat ens porta a la maldat. O sigui, jo sempre dic, jo no, diuen els que hi entenen, que la bondat és el que hem d'aspirar, però sempre ha d'anar acompanyada de la intel·ligència. Que la bondat sola, sense intel·ligència, després quan veus que el món no és tan bo com tu et pensaves, els bons es tornen agres, no? I cínics i fins i tot dolents.
Està clar, i això queda molt ben representat amb una, amb una línia que és molt actual, parlant de corrupció en aquest cas, que altres anys es deia, bueno, això ho fa tothom, i això és l'obra surt, i que ara es vigila i es posa més sota lupa.
Sí, aquesta obra està escrita fa 2 anys i, curiosament, ja la cosa començava a semblar que estava com controlada, però de cop, noi, ja hem tornat aquest estiu, no? A Madrid ha tornat la cosa a petar per tot arreu. Dius, noi, si és que ja no hi ha manera. Llavors mires dades de corrupció i som el país d'Europa més corrupte. Seguim sent el país d'Europa més corrupte. És que dius, nois, perquè més hi ha aquest tipus de corrupció, que és la corrupció que està emparada per la llei, que és la més terrible, que és la de col·locar càrrecs de confiança, que és el país on cada partit poden posar més càrrecs de confiança en llocs de molta responsabilitat que li correspondrien a un funcionari qualificat, i posen el que sigui del partit. I després aquestes coses que es pot fer amb els concursos d'obra pública, que hi ha moltes trampes per arreglar els concursos i que només hi pugui accedir una empresa. I això és una cosa que està a l'ordre del dia. Molta gent no s'hi enriqueix, però se n'aprofita del sistema públic per perpetuar-se en el poder i per anar fent de les seves. Això, barrejat amb els pastorets, amb la cosa aquesta de que els bons són molt bons i els dolents són molt dolents, ens em va semblar que podia ser allò uns ingredients que podien casar bé.
N'estem convençuts que hi ha escenes i moments que la gent que ha fet pastorets o que la gent que participa en foments i en representacions de teatre amateur s'hi poden sentir molt reflectits. I no parlo de la corrupció, sinó parlo de moments que passen a dalt de l'escenari.
Sí, sí, sí. Mira, nosaltres notem de seguida, perquè més abans d'aterrar a Barcelona, hem fet territori, hem fet 35 bolos des del gener, l'hem girat per tot Catalunya. Els llocs on es fan pastorets o no. O sigui, acabàvem la funció i deia, i anàvem a la gent del teatre, aquí no feu pastorets? I diu, no s'han fet mai. Dic, vale, ja ho he notat. Aquí feu pastorets? Sí, aquí s'han fet tota la vida. Perquè de seguida notes en el públic la gent que coneix el material, doncs que clar, que són les frases tan conegudes dels hits dels pastorets del Folk i Torres, que també hi ha els del Pitarra. N'hi ha diverses versions dels pastorets. Els que es fan més són els del Folk i Torres, que són els que fem nosaltres. Però realment es nota molt en el públic, en els llocs on es fa, hi ha tradició de pastorets o no hi ha tradició. D'altra banda, cal dir que jo abans de posar-me a escriure això vaig tenir la idea, vaig pensar, bueno, a veure si no estàs una mica anacrònic, Madaula, i això dels pastorets, tu tens un record molt romàntic, però ara ja no els fa ningú. I no, es fan més que mai. Vaig començar a mirar, i aquest Nadal passat es van fer 400 representacions de tot Catalunya amb assistències. Els pastorets de Sabadell, que és els que anàvem amb el Jordi i jo, que són molt, molt importants, van tenir 10.000 espectadors. Els de Mataró també, que són Premi Sant Jordi, són pastorets, vull dir que són aconteixements culturals, populars molt, molt importants a Catalunya, i que no han perdut la seva vigència, tot el contrari, es fan més que mai, no?
I també està bé posar-los en valor d'alguna manera, i haver entrat en el text, que això ho has hagut de fer, i m'imagino que deus haver gaudit força, no?, trobant aquests girs, aquests monòlegs que fa Satanàs per utilitzar-los per parlar indirectament del segle XXI.
Bueno, jo estic en una edat, sóc un boomer dels típics, sóc l'exemplar tipus de boomer, en la qual jo i el meu entorn saltem amb coses que són molt carques i molt tronades, no? Pues jo què sé, les alcaldesses joves, la gent que va en patinet, els gendres, bueno, són coses que jo he portat als extrems, perquè jo però és veritat que ens surt un comportament en els de la nostra generació que és molt tronat i molt carca i molt de fer-s'ho mirar, però que dic, bueno, com que aquí ha de sortir la porqueria i la ronya del personatge, doncs agafem-nos aquestes coses que ens treuen de polleguera, no? I llavors sí, aprofito que aquestes coses de la nostra generació, aquestes coses dels joves que ens tracten amb aquesta condescendència, de que ens diuen que som un tap generacional, aquestes coses que nosaltres doncs no ho portem gaire bé, i bueno, quan veus que ja t'ha passat el temps i que el poder ja està en mans de gent més jove, i que, bueno, tu ja estàs una mica desfassat en moltes coses i que no estàs en el món de les xarxes i que llavors venen els gendres a casa teva i agafen el teu lloc i tot això, doncs això d'aquestes coses que només es poden comprendre si tens 60 i pico d'anys, doncs les he utilitzat, perquè a més al Jordi li feien buixaderes, li feia molta gràcia, perquè ell li passa el mateix i va, va com ell també i tot això. Sí. És una mica retratar la, diguem-ne, la... les misèries de la nostra generació.
Bueno, i de la societat actual, un bon mirall també,
sí,
el que passa en
però,
general.
Bueno, sí. Sí, sí, però és molt la generació masculina prostàtica dels 60 i pico, sí.
Doncs escolta'm, aquest contrapunt entre allò còmic i allò seriós, dient les coses, encara que sigui des d'aquest punt de vista, doncs és el que es pot veure en aquests Els Bons, obra que us ha dirigit en Paco Mir i que és molt recomanable per anar a passar una bona estona i per riure sense cap mena de dubte i alhora pensar que riem de les pròpies misèries, que això també és sa i és bo. Ramon Madaula, felicitats per la feina i gràcies per tenir la trucada del programa.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Let it lay, oh, let it lay, I want you to go away. Let it lay, oh, let it lay, I want you to go away. Let it lay, oh, let it lay, I want you to go away. Let it lay, oh, let it lay, I want you to go away. Estic tranquil·la quan tallo les xerris per la meitat, quan desgrano les faves asseguda al sofà. Estic tranquil·la quan agafo el carro per anar a comprar, quan xerro amb la del peix o amb la Carme del pa. I no sé per què em complico tant la vida, que ara això, que ara allò, que ara aquí, que ara allà, que ara no sé on vaig. I no sé per què em complico tant la vida, si el que vull, el que tinc, el que mou, el que soc, ho tinc al davant. Llenya que ens escalfarà, si escalivo les cebes i el foc va crepitant. Estic tranquil·la a caminar la mostara com cada Sant Joan, com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants. I no sé per què em complico tant la vida, que ara això, que ara allò, que ara aquí, que ara allà, que ara no sé on vaig. I no sé per què em complico tant la vida, si el que vull, el que tinc, el que mou, el que soc, ho tinc al davant. I ara ets tu, i ara ets tu, i ara ets tu qui plora i canta i diu que riu. I ara ets tu, i ara ets tu, i ara ets tu qui plora i canta i diu que riu. I ara ets tu, i ara ets tu, i ara ets tu qui plora i canta i diu que riu. I ara ets tu, i ara ets tu, i ara ets tu qui plora i canta i diu que riu.
Aquests són la cosina des de l'estenda primera. Hem sentit la Xerri.
Aquí no sona reggaeton, sona gralla amb actitud.
Acabarem amb una sorpresa que vam tenir, una presència curiosa del grup El Pony Pissador en el darrer àlbum d'Astèrix, una picada d'ullet que connecta la cultura popular contemporània, la música d'arrel, i un dels grans personatges de l'imaginari més universals del còmic europeu. Us vam oferir aquest reportatge tot parlant amb el traductor al català.
És una pedra llarga que haureu d'enterrar una mica perquè quedi mirant ben amunt com una llança.
Aquests que sentiu, ja ho sabeu, són els Pony Pissador. Avui recuperem aquest tema perquè tot just fa un parell de setmanes sortia al mercat el nou àlbum d'Astèrix. En aquest cas, Astèrix a Lusitània. Un àlbum on la darrera pàgina, l'Obèlix canta aquesta cançó que sentiu. I això és evident que als Pony els hi ha fet molta il·lusió. Miquel Pérez és dels Pony Pissador.
Sincerament, per tots nosaltres ha sigut de les experiències més brutals com a grup veure que hem pogut, amb una lletra d'una cançó, ser partíceps del que al final acabarà sent el lore d'Astèrix i Obèlix, no?
Tot plegat és culpa del traductor al català Daniel Cortés, que ha fet aparèixer en una d'aquestes darreres vinyetes la referència directa als Pony i a la seva cançó La confraria del Maní. Segons ens explica, la idea d'incloure els Pony era gairebé inevitable. Diu que el grup presenta molt bé el to irreverent i popular que sempre ha tingut l'Astèrix, els còmics Astèrix, i que el seu objectiu, en aquest cas, és fer una versió catalana que parli llenguatge de la gent d'aquí i, per tant, ho lliga molt bé el fet d'utilitzar un referent com són els Pony Pissador. Daniel Cortés.
Doncs bé, sí, i jo des de que vaig escoltar el tema em va encantar, em vaig fer molt fan dels Pony i els he anat seguint des de llavors. I tenia ganes de que entressin, perquè passa una cosa curiosa i és que normalment sempre has d'adaptar una mica la cançó per introduir-ho dintre de l'univers. Cal. En aquest cas no calia tocar res, perquè ja estava, no calia tocar una paraula per una altra, no? Per exemple, en un àlbum vaig posar allò de ampolla de vi, me'n vaig a la mar, vols venir? Doncs comptes de vols venir, vaig posar vols venir, no? Com, exemples com aquests n'hi ha molts. En aquest cas no calia tocar res. Aleshores, jo tenia moltes, moltes ganes d'introduir-ho. I en aquest àlbum em quadrava perfectament, perquè hi ha un moment que hi ha com patxanga i això, com la conga. I dic, aquí em ve bé una cançó festiva, i a més és l'Obèlix, el promotor de la festa, o sigui que és perfecte.
Daniel Cortés ha anat introduint referències musicals i culturals catalanes en els diversos volums de l'Astèrix, per exemple, l'Astèrix a la filla de Vercinger, Tòrix, i va fer aparèixer una paròdia d'un fragment de cançons de Sau i Astèrix a Itàlia, i va incloure fragments de cançons de Lluís Llach, per exemple. Astèrix a Còrsega també fa una picada d'ullet a la Vella Lola, o Astèrix al Grifó, un fragment inspirat en el cant dels ocells. I així podríem seguir amb molts més exemples.
El Menhir d'Or és, sens dubte, el llibre més musical de tots. No té format de còmic, sinó que en el seu moment era un audiollibre, un llibre-disc, de fet, exactament. Aleshores, venia un disc i a dintre doncs, hi havia un fulletó amb tota la historieta. I després el disc era la reproducció, la gravació en àudio del conte, que és del 67. I aquí es va recuperar per primera vegada l'any 2000. Jo crec que està molt bé perquè era un text inèdit que teníem de Goscinny, que jo sàpiga no s'havia publicat mai a Espanya. I sí, efectivament, clar, el ser un llibre-disc doncs, incluïa cançons, a part de l'àudio, no? I, clar, en francès doncs, sortien les seves cançons, totes estaven ambientades als anys 60, i jo vaig procurar que fossin cançons que als anys 60 ja s'aconeguessin. Aleshores, aquí no em valia ni Llach ni Serrat, i vaig anar tirant més de... per un altre pal, no? Efectivament, la Santa Espina i d'altres. També... Armoricana, no ploris més per mi.
Aquest tipus de referència segura, Cortés, que ajuden a crear una connexió entre el món gal i la cultura catalana, en aquest cas mantenint aquest to universal del còmic, però donant-hi un accent pròxim i reconeixible. Segons Cortés, traduir Astèrix és molt més que traslladar paraules, és fer viure la història en la pròpia llengua, amb tot el seu color i la seva musicalitat.
Sí, no ho traduïm literalment perquè no tindria cap sentit. Aleshores, el que fem és mirar aquesta cançó, en aquest sentit de tenim molt de suport, perquè ja des de França ja ens envien cada referència cultural, cada cançó, cada acudit, perquè no se'ns passi res. En aquest sentit, treballem amb unes condicions millors que els traductors que se n'ocupaven a partir dels anys 60, que tenien menys mitjans, i bé, ho podem cobrir tot més fàcilment. Aleshores, sí, evidentment, si en francès hi ha una cançó alegre, tu no pots posar una cançó d'amor, intentes adequar-te sempre al context, i bé, hi ha un exemple que pot resultar clar amb el Lliri Blanc, que és el penúltim àlbum. I al moment que l'Abrera Cursix està cantant una cançó així com patriòtica, no?, d'amor a la terra, i aleshores, clar, jo vaig tirar de Lluís Llach, no?, amb el País Petit, i surt un fragment amb el qual, doncs, aquí sí, vam haver de canviar alguna paraula. Amb Asturià, jo crec que va sortir l'Asturià és pàtria querida, en fi, clar, a cada lloc la seva cosa, oi?
De fet, casualment, aquesta setmana s'ha celebrat una trobada de traductors d'Astèrix a les llengües de la península, una trobada a la Universitat de Granada per posar en comú la feina que fan, més enllà de la seva traducció, que demostren que els traductors són clau de l'èxit perquè fan que els personatges arrelin a cada cultura, a cada societat on es llegeix. Amb Astèrix a Lusitània, Cortés signa una nova traducció plena d'enginy i complicitats culturals. Els Boni Pissador hi posen aquest toc final una menció que demostra que la música d'arrel catalana pot arribar fins i tot al món dels gals, i que els Pony asseguren que agraeixen amb amenaces.
Això ens ha fet molt, molt, molt feliços, i la veritat és que tenim ganes de seguir fent coses relacionades amb Astèrix, així que potser que això no s'acaba aquí, eh? Pot ser Marisa.
Bé, doncs així arribem al final d'aquest Demans d'avui, en dissabte, aquí a Catalunya Ràdio. Nosaltres marxarem amb una sardana de Joaquim Zamacois i la Copa Sant Jordi és cap d'any. Un Mans que us hem ofert amb en Josep Lluís Santís i Sarassa al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalvi a la producció, i qui us parla, Quim Rutllan i Valls. Nosaltres tornarem demà mateix, a les 5 del matí, aquí, a la Ràdio Nacional de Catalunya. Bon cap de setmana.
Bondat graciosa, aquest espectacle és sorprenent.
Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.